Hola a tots, sóc l'Àlex Soler i això és Escola Immobiliària. En aquest episodi parlarem de tot allò que implica la venda d'un immoble, i més concretament d'un habitatge. Veurem doncs des de la valoració fins a la signatura davant de notari, passant pel pla de màrqueting, tota la documentació que necessites, i no ens oblidem de la signatura de les arres. Així doncs, quin és el primer pas? Doncs el primer pas de tots és valorar la propietat. Aquesta és una de les parts que es pot semblar més fàcil, però alhora és en realitat una de les més difícils i importants de totes. Per què no? Casa teva no val ni el que vas pagar per aquesta en el seu dia, ni el que et queda d'hipoteca, ni el que t'ha dit el teu veí que val o que la va vendre a l'altre veí. Tampoc val el que veus als portals immobiliaris. Casa teva val allò que estan disposats a pagar els potencials compradors. I per saber això, és tot un art. És un mix entre el que veus als portals, els preus al que s'han venut els darrers immobles similars, els quals pots veure des del web de registradors de la propietat si és agent immobiliari, tenint en compte la teva experiència, tenint en compte l'estat actual del mercat immobiliari i hipotecari, doncs si els tipus d'interès són alts, baixos, etc., si estan pujant els preus o baixant. Tot això s'ha de tenir en compte i llavors pots arribar a saber aproximadament quant val casa teva. Al final, posar un preu atractiu i un preu de mercat és vital si vols atreure interessats, generar interès i aconseguir vendre casa teva en un temps raonable i a un bon preu. Ja que si no, si la poses a un preu desorbitat o un preu massa baix, o no es vendrà o la vendràs per molt menys de la que podries haver vengut. El següent pas és, llavors, un cop saps a quin preu més o menys pots vendre a casa teva, és preparar l'habitatge. Això consisteix en netejar, ordenar, pintar, arreglar aquells petits desperfectes, canviar bombetes foses, arreglar el jardí... Són petites coses que, com pots veure, pots fer amb un cost mínim i que fan que el teu habitatge, que casa teva, sembli un altre de completament diferent. Un habitatge cuidat atrau a molta més gent interessada i acabarà agradant a més gent, aconseguint més i millors ofertes. Aquí també podríem fins i tot arribar a valorar l'opció de fer un home staging, que és bàsicament la decoració d'una casa o fins i tot posar-hi mobiliari en cas de que no en tingui per facilitar als potencials compradors que s'hi vegin vivint en aquesta. Tot i així, aquí és important que et puguis assessorar amb algú en cas de fer-ho, ja que al final són coses que poden arribar a afectar com percep el teu immoble el comprador o el potencials compradors. Un pas que hauríem de fer alhora o paral·lelament és la revisió i gestió de la documentació. Personalment, sóc partidari de no esperar a tenir ja el pis mig venut per revisar i preparar tota la documentació. Crec que és importantíssim avançar-se i preparar tot allò que saps que necessitaràs, com la cèdula d'habitabilitat, el certificat d'eficiència energètic, etc. I assegurar-te de que no tindràs problemes més endavant, és a dir, mirar que no sigui una vivenda de protecció oficial, mirar que hi hagi la declaració d'obra nova feta, que no hi hagi càrregues i gravàmens, tot això es pot mirar en molts casos a la nota simple, però hi ha gent que no ho treu fins que ja és massa tard. Com més temps tinguis per solucionar els problemes que apareguin, millor, i per això no hauries d'esperar l'últim moment per gestionar o preparar tota aquesta documentació. Un cop fas tot això, és el moment de començar a desenvolupar l'estratègia de màrqueting que aplicaràs per posar la teva casa a la venda. És el moment, doncs, de fer o saber què faràs per aconseguir que la gent sàpiga que casa teva està a la venda i s'interessi, ja sigui o demanant més informació o fent una visita. Aquí hem de tenir en compte dues coses. La primera de totes és el què. Amb el què em refereixo a allò que mostraràs a la gent. Aquí entren les fotos, tours virtuals, plànols, vídeos, un bon copy writing a la descripció, és a dir, una bona descripció. Tot això és allò que la gent veurà quan els hi posis a davant. I l'altra cosa que has de tenir en compte és el com, és a dir, els canals de comunicació a través dels quals faràs arribar totes aquestes coses que has preparat als potencials compradors. Aquí coses alguns a tenir en compte són portals immobiliaris, xarxes socials, pots enviar fins i tot butlletins o flyers als veïns, a parlar amb coneguts, posar un cartell al balcó... Hi ha molts canals de comunicació que pots fer o que pots utilitzar per transmetre que casa teva està a la venda. Llavors, si tot va bé, començaràs a tenir sol·licituds d'informació i és moment de gestionar-les. No totes les sol·licituds són bones, és per això que has de filtrar-les, resoldre dubtes i agendar visites amb els compradors més interessants. Un cop fas les visites a la propietat, aquesta és la part probablement més fàcil. Aquí, òbviament, hi ha certs trucs que pots fer servir per ressaltar els punts forts de l'immoble i resoldre o oferir solucions a possibles mancances o problemes que tingui la propietat. Però al final, si al comprador no li agrada l'immoble, no li agrada el pis, no hi ha res que puguis dir o fer per convèncer-los i no crec que s'hagi de pressionar en excés. El següent pas, que és un pas que podríem fer prèviament aquest, és ajustar l'estratègia de màrqueting, és un pas opcional, en cas de que no estigui funcionant i no estiguem rebent suficients sol·licituds d'informació o suficients visites. A vegades, quan portes uns mesos amb el pis en venda i no hi ha ofertes o no es ven, és possible que sigui el moment de veure què està fallant i com ho pots solucionar. Les dues coses més comunes que fan que un habitatge no es vengui són o bé el preu, és a dir, si el teu pis està car, no es vendrà. No hi ha més. Ja pots fer vídeos amb drons, fent malabars i tours virtual Full HD i tot el que tu vulguis. Però si no està el preu en un preu de mercat, no es vendrà. És per això que és importantíssim fer una valoració i sortir a la venda a un preu atractiu, si realment vols aconseguir vendre en un temps que sigui raonable. I el segon punt és l'estratègia de màrqueting. Si el preu està bé, l'altra cosa que pot fallar és l'estratègia. És a dir, potser no arribes als potencials compradors del teu habitatge, cosa que faria que no venguessis o et costés més vendre. També podria ser que faltin fotos, que la informació sigui incorrecta o insuficient. Pot ser que estigui mal posicionat, és a dir, si el teu pis surt a la pàgina número 7 d'Idealista, doncs difícilment aconseguiràs interessats a través d'aquest canal. Al final hi ha moltes coses que poden anar malament i has de mirar quina és les que estan fallant i què pots fer per solucionar-ho en cas de que realment no estigui havent-hi els resultats esperats. Llavors, un cop ja va tot bé, hi ha visites, arribarà un punt en què començaràs a rebre ofertes i serà a punt de negociar. Cada operació és diferent. És per això que simplement et diré que aquí saber negociar t'ajudarà a aconseguir més diners i millors condicions al vendre casa teva. Un cop arribes, per fi, a un acord amb els nous compradors, és el moment de firmar el contracte d'arres. Aquest és un contracte vital per segellar l'acord al que hagis arribat al llarg de la negociació anterior. A més, al firmar aquest contracte se sol donar una quantitat important, que sol ser normalment el 10% del valor de compra, per assegurar la intenció de les dues parts de dur a terme aquell acord. Aquí la meva recomanació és que us assegureu de tenir un bon contracte d'arres que compleixi amb la llei i la normativa vigent, a més de protegir ambdues parts. Finalment és el moment de preparar tots els documents. Aquí hi haurà moltes coses que ja hauràs preparat prèviament, de la cosa que parlàvem des d'un principi, però al final hi ha documents que s'han de demanar a última hora i passar-ho tot a notaria. Aquí solen demanar certificats de saldo zero de la comunitat, si es té una hipoteca, el saldo restant al dia de la signatura, i també t'has d'assegurar de tenir la resta de documents en regla, que en molts casos ja tindràs controlat des d'un principi. I finalment és el moment d'anar a notaria i firmar. Aquí és bàsicament anar allà, complim el tràmit i poc més. Però la venda d'un immoble o d'un habitatge no acaba aquí. Hi ha tota una sèrie de tràmits post-venda de la qual la gent s'oblida i s'acaba trobant llavors. Aquí entraria tot el tema de canvis de nom de subministres, canvis de nom de la comunitat perquè arribin els nous rebuts als compradors, als nous propietaris, pagaments d'impostos, com podria ser l'IRPF, la plusvàlua en el cas del venedor, i la mudança si estaves vivint en el pis que has vengut i has de marxar. Al final hi ha moltes coses que has de fer al llarg de vendre el teu habitatge i en molts casos pot ser un procés esgotador. Tot i així, això no treu que pugui arribar a ser molt gratificant si es fan les coses bé. És per això que hi ha moltes coses que has de tenir en compte i moltes coses que poden sortir malament i qualsevol error pot suposar milers d'euros. Al final, aquest és probablement una de les operacions més importants de la teva vida i és per això que jo, personalment, sempre recomano que si vols una experiència positiva, confiïs en un professional. Moltes gràcies per haver-me escoltat. Espero que aquest episodi t'hagi agradat i t'hagi estat útil. Si és així, t'agrairia enormement que et subscriguis al podcast i el comparteixis amb un amic o amb algú a qui li pugui interessar. També et convido a entrar a la meva pàgina web, alexsoler.net, des d'on et podràs subscriure al meu informe immobiliari mensual, on envio contingut exclusiu i les últimes novetats sobre el sector i el mercat immobiliari local. Ens veiem el dilluns que ve, en aquest podcast. Fins aviat!